El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus.
Benvinguts al Nautilus. En aquesta travessia de l'estiu, el que farem serà recuperar bons moments emesos aquesta temporada que tanquem. Els animals exòtics i les espècies protegides no són mascotes i també en aquest aspecte hem de trobar una nova forma de relacionar-nos amb el planeta i la resta dels seus habitants. La Guàrdia Civil ha informat d'una operació anomenada Kotag, que significa gats en polonès, que es va iniciar fa un any en descobrir que existia a Mallorca un viver de felins, de caracals, de cervals i també d'híbrids entre aquestes espècies i gats. I resulta que seguir la pista d'aquesta granja il·legal va portar una trama internacional de criadors, transportistes i veterinaris que venien fins i tot tigres blancs, lleopards, pumes, tots ells destinats a vendre's com a mascotes a països de la Unió Europea. Qui s'estima i respecta els animals no vol un tigre per mascota, perquè entenc que el seu lloc no és el sofà de casa ni una gàbia al pati de darrere. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Joan Lluís Ferrer, aquí en jo, al pont de comandament. I segur que té alguna cosa més que dir d'aquesta operació de la Guàrdia Civil contra el tràfic d'espècies exòtiques, concretament de felins. Bona nit, Joan Lluís.
Sí, bona nit. I doncs sí, hi ha una altra qüestió que s'ha de destacar, i és que el tràfic d'animals exòtics no només és un crim per la conservació de les espècies i afecta la salut dels exemplars que són objecte de tràfic, sinó que també és un perill per la pròpia salut humana, perquè amb això s'augmenta el risc de transmissió de malalties zoonòtiques, és a dir, les malalties que venen dels animals, per no parlar d'altres riscos de tenir un tigre a casa, per exemple.
De fet, la hipòtesi amb més consens de la Covid-19 situa l'origen del virus en un mercat d'espècies de fauna silvestre. I tornant a l'operació de la granja il·legal de felins de Mallorca, un parell de dades més perquè veieu l'abast del problema. La majoria dels animals eren de granges de Rússia, Bielorússia i Ucraïna, que passaven a la Unió Europea a través de la frontera de Polònia. I diu la nota de premsa de la Guàrdia Civil que la cria d'aquests felins, com a mascotes, està molt estès en aquests països, a Rússia i Ucraïna, i que la tendència ha començat a estendre's a altres països. O sigui, en lloc de reduir-se la demanda, que hauria de ser el normal, s'estén.
Els detenguts, dos d'ells a Manacor, arribaven a anunciar sense cap problema en el seu compte de Facebook que tenien tigres blancs, panteres nebuloses, hienes, lleopards negres, pumes... Bé, una gran quantitat d'espècies. 60.000 euros demanaven per una pantera, per exemple. De veritat que si veus alguna cosa així a les xarxes, no dubteu a denunciar-ho.
En fi, després d'aquesta notícia que volíem comentar, perquè bé, el tràfic d'espècies és un dels temes als quals el Nautilus presta molta atenció. I després d'això dic que anem ràpidament al sumari de la resta del programa.
En uns minuts parlarem de la crisi energètica que s'assuma a la crisi climàtica i que ens hauria de portar un canvi total de rumb per adaptar-nos de veritat en els límits físics del planeta. Parlarem amb el científic i divulgador Antonio Turiel i aprofitarem les dades que ens ofereix el seu llibre El futuro d'Europa. Sabeu, per exemple, que les energies renovables utilitzen coure i plata i que aquests materials són cada vegada més escassos?
Idò, anem a parlar de la crisi energètica, que és un dels grans temes de l'últim llibre del científic amb què ara mateix parlarem. Però abans de saludar-lo, us llegiré una curta frase del llibre i ara ho comentam amb ell. La frase és: el camí de la veritable transició energètica va molt més enllà d'un gruller intent de substituir fonts d'energia no renovables per renovables. El llibre es titula El futuro d'Europa i saludem ja el físic Antonio Turiel de l'Institut de Ciències del Mar, un centre del CSIC. Molt bona nit, ben tornat a aquest programa.
Hola, bona nit, què tal?
Bé, el llibre, per cert, es titula, com he dit, El futuro d'Europa i ell destaca una part de la qüestió que sovint oblidam quan parlem de crisi climàtica i transició energètica, i és l'esgotament geològic dels combustibles fòssils. Tenim ja molts indicadors que ens diuen que estem ja en fase de declivi?
Sí, bàsicament tenim, en el que fa a la producció de petroli convencional, que és el petroli de tota la vida, aquest està baixant lentament des de l'any 2005, o sigui, ja fa 20 anys, aleshores es produïen 70 milions de barrils diaris, ara ja són només 60 milions, és a dir, ha caigut un 14%, més o menys.
Sí.
I després, bueno, doncs tenim altres hidrocarburs que s'afegeixen al petroli, que aquests ja estan saturats també, i bàsicament, comptant tot, el convencional i el no convencional, estan en una petita baixada des del 2018, o sigui, ja són en aquest moment 7 anys, i això només per petroli. Gas i carbó encara no han arribat als seus màxims de producció. El gas, però, cada cop puja més lentament, tot indica que està a punt de passar aquest punt. I després queda l'última matèria primera energètica no renovable, que no és un combustible fòssil, que és l'urani, que aquest és el que més ràpid cau. Aquest va arribar al màxim l'any 2016, i des d'aleshores ha caigut un 23%, o sigui que ara mateix es troba en una situació bastant comprometida. El que passarà els propers anys és que cada cop aniran produint menys i, lògicament, es costarà més fer les coses que fèiem abans. I això té molt que veure també amb molts dels moviments geopolítics que estem veient en els últims temps, no? Que és un posicionament davant de l'escassetat que ve.
Ja. Bé, i a més d'esgotar-se, el que ja està passant és que cada cop són més difícils d'extreure aquests recursos, no? Que també és important dir-ho.
Bé, és la clau. A veure, la clau per la qual baixa la producció és senzillament que l'esforç que tu has de fer no te compensa per el que obtens.
Clar.
Bàsicament, l'hauries de vendre un preu molt car o, jo que sóc físic, un vídeo d'un punt de vista físic, si gastes més energia a l'extracció de la que obtens després, doncs ja no te surt a compte, no? I aleshores, efectivament, té que veure amb aquests enllaciments que van quedant, que són de pitjor qualitat, que costa més extreure, etcètera, etcètera, que és el que acaba condicionant aquesta caiguda, clar.
Ja. Bé, no hi ha que parlar només dels combustibles, sinó que, com deies, hi ha altres materials que es necessiten per la transició energètica. I bé, us parles, per exemple, en el llibre d'un cas que m'ha paregut exemplar i és el del coure. Arribarem a un punt on no podrem extreure'n més i això, bé, passarà a molts altres materials.
Bé, efectivament, tenim un problema molt seriós amb el coure. Jo que visc a Catalunya, que la falta de rodalies ho pateixo sovint, no? Però la robatòria de coure i de més, però del coure a nivell internacional ara mateix està pels núvols, i és que està havent un problema per mantenir la producció de coure, o sigui, a part del tema de que s'acabi exhaurint algun dia, també té el seu màxim d'extracció, que en el cas del coure sembla que l'hem passat, igual que en el cas de la plata, que la plata, per exemple, es fa servir pels connectors de les plaques fotovoltaiques, amb la qual cosa que té un impacte important. I d'altres matèries primeres, doncs, sembla que seguiran cursos semblant als propers anys. El liti ja sembla que està molt a prop també del seu màxim d'extracció. I al final, efectivament, tot això condiciona un model de transició que es basa en molts materials. Ara veiem com la Unió Europea està formant un munt de projectes de materials estratègics i de més extracció, perquè comença a haver una certa desesperació per poder trobar prou de materials com per mantenir i impulsar un cert model de transició que no s'aguanta, no? I ara jo crec que la Unió Europea també més que pensa en aquest model, que ja en molts sentits, jo al llibre jo deia que era una bombolla i que fracassaria i ara està veient-se, jo crec que estan pensant més aviat en el rearmament, no? Per desgràcia, però són molts els materials que els interessen d'interès militar.
Bé, tornant a la frase sense que he començat, segur que m'us pots desenvolupar un poc més la idea, no?, que queda condensada en aquesta frase. El camí de la veritable transició energètica va molt més enllà d'un gruller intent de substituir fonts d'energia no renovables per renovables, que han d'entendre com veritable transició energètica.
És que aquest és una mica el conclau. És a dir, s'està venint la idea de que no cal fer tant modificació de fons, sinó que simplement és una qüestió tècnica, de tal manera que simplement l'única cosa que necessitem és fer doncs, aquests canvis d'on ve l'energia i de com la utilitzem i de més. I és mentida, perquè no podem aconseguir tanta energia com estàvem aconseguint abans, i a més hi ha tota aquesta dependència de doncs, tots aquests materials i de més. No?
Sí.
A banda, hi ha un munt de qüestions tècniques que s'ha discutit diverses vegades als llibres, de temes d'estabilitat del corrent, etcètera, etcètera. Aleshores, aquí, en el fons, s'hauria de parlar d'un tema molt més profund, i és que cal canviar el model de consum i de producció per adaptar-se a una davallada de la disponibilitat d'energia i materials, que és inevitable. És un tema, al final, de física, de termodinàmica, i que tindrem cada cop menys energia i menys materials. I en comptes de parlar com ens adaptem a això, el que estem és intentant pues, mantenir un sistema exactament igual. I no té sentit, i què passa? És un risc enorme, perquè ens podem estavellar. O sigui, per intentar fer una cosa que és físicament impossible, pues, com és físicament impossible, no passarà pas. Yeah. Aleshores, clar, i és una mica ara el que estem fent, estem una mica arribant al buit, sense avançar, però clar, els problemes continuen avançant i ara s'estan estenent per tot el planeta. Estem veient ara molta inestabilitat en molts països per problemes d'accés a energia i per recursos a Latinoamèrica i a Àfrica ara mateix. Estan tenint problemes en països que, a més, són molt estratègics també pels recursos que tenen i estan tenint problemes per mantenir-se en marxa de manera que estan mantenint-se i que hi ha molta inestabilitat social i falta d'aigua i falta de tot, no? Doncs, bueno, són coses que eren previsibles, que s'hi podrien adaptar, si entenguessin bé com ho haurien de fer, però no ho fem, i clar, pues, així estem com estem ara mateix.
Bé, l'altre dia aquí al Nautilus vàrem parlar de l'energia nuclear com a alternativa, que Itàlia, per exemple, ja s'està reprenent, però resulta que, com deies, l'urani que necessiten ses nuclears escasseja, en definitiva. Us estan plantejant alternatives per a les quals tampoc no tenim recursos infinits. Així que sa solució només pot ser el decreixement, un canvi complet de rumb, com deies, no? Com dius?
És evident. O sigui, el curiós, per exemple, la casa nuclear és increïble, la quantitat de vegades que repeteix com si no depengués de l'urani. I de vegades diuen, no, però podem fer centrals de tori. Bueno, aquestes són experimentals, se n'han fet unes quantes, són molt perilloses i no són rendibles econòmicament. La fusió, bueno, la fusió, ja veurem si alguna vegada l'aconseguim, en tot cas està de cada vista, no? Aleshores, parlant del que realment tenim a la mar, dius, bueno, és que el temps que ha convençut un any tot i així, es manté moltes vegades per un interès de gent que el que t'interessa és en construir. Perquè aquest és el gran problema també que tenim amb la transició renovable. Moltes de les empreses que estan darrere han vingut aquest només a construir i no els importa si això es fa servir o no. És bàsicament una bombolla de la totxana. I aquí hi ha les noves centrals nuclears que es plantegen i, a més, és tres quartes parts del mateix. No tenen ni idea de quin urani funcionaran, però no els importa, perquè si paguen per construir la infraestructura ja els hi val. Home, doncs no siguin seriosos, perquè la transició l'han de fer, perquè la necessitem, perquè estem en una situació bastant crítica, no? Però, de moment, doncs estem en aquestes coses, estem en intentar tirar la pilota una mica més cap endavant, però clar, els problemes tant ambientals com de recursos ja comencen a ser greus, i si no reaccionem, evidentment que els passarem molt magres.
Europa hauria de ser una suma de potències molt preparada per afrontar els reptes que ens marca el canvi climàtic, però pareix ser que no ho està sent. Necessitem explicar millor l'agenda 2030.
Mira, jo l'agenda 2030 no crec que sigui el problema. L'agenda 2030 són una sèrie d'objectius que són bastant lògics, en plan gana zero, pobresa zero, aigua neta, per a tothom, són coses molt raonables. El problema aquí és com s'implementa, no? O sigui, el gran problema que hi ha hagut sempre a l'agenda 2030 és això, és dir, com es fa això? I a vegades, com ha passat algunes vegades, algunes mesures que s'han proposat per lluitar contra el canvi climàtic, amb l'excusa de com vull fer això perquè és per l'agenda 2030 o per lluitar contra el canvi climàtic, implementes polítiques que no sempre són encertades i a vegades són regressives. Això també ho comento en el llibre, no? Que això crea una crisi social i crea un rebuig, que també és que és important d'evitar, perquè aquí bàsicament el que hem de pensar és com fem les coses de manera que siguin efectives i que no siguin injustes, no? Amb la gent. Clar. Però en qualsevol cas, el cas d'Europa, jo crec que hi ha una desorientació molt grossa i la desorientació jo crec que es basa en la idea de que podem mantenir les estructures tal qual com ho feien les coses abans. I res no indica que podem continuar fent les coses de la mateixa manera. Podem fer coses útils, però s'ha de fer un canvi molt radical que de moment ningú no es planteja. I el que passa és que com més temps triguem, doncs més problemes veurem. Ara, per exemple, un problema generalitzat a tota Espanya i que, per exemple, la més bastant acusant a les Balears és la falta d'un habitatge adequat, sí. Un problema d'expulsió de la gent, i estàs creant un problema social molt gros per al qual no s'està donant una resposta, i això crea molt rebuig de la ciutadania i crea una inestabilitat social que, a més, ara, amb tota la crisi econòmica que s'està desfermant, que ja venia a desfermar-se per la falta de recursos, però que a sobre el senyor Trump, òbviament, ha agreujat, doncs ara veurem, doncs això, menys ocupació, més atur, ocupació més precària, que agreujarà encara més el problema social. Aleshores, s'haurien d'estar plantejant fer les coses, doncs, a veure com s'adapten a tot el que afecta, si en comptes d'això, el que estic intentant és continuar la mateixa via de creixement, de fer més, quan ja tenim, doncs, això, un arxipèlag saturat, tenim un model esgotat, tenim problemes per aconseguir els recursos que necessiten, etc. O sigui, Jo penso que s'ha de fer una reflexió molt profunda que a nivell d'Europa no s'està fent, perquè el que s'ha apostat és per mantenir un nivell continuista. I després, bueno, doncs, a vegades també els països fan una mica la guerra pel seu compte, però cap d'ells sense fer una cosa que vagi un projecte que realment pugui ser sostenible de debò en el llarg termini.
A més, el tema de l'habitatge, jo em pareix que oculta un poc la crisi climàtica, és a dir, els problemes d'habitatge és tan greu, tenim problemes socials tan greus, que al final queda un poc amagat, que al fons de tot tenim un gran problema climàtic, un gran problema d'un canvi climàtic, de l'escalfament, tot això pareix que queda un poc, no ho sé, amagat en tots els problemes més grossos que hi ha pel dia a dia de la gent, diguéssim.
Jo el llibre, justament, el llibre l'estructura, el que la part inicial, la veritat, no és que sí. Parlo de problemes ambientals, dels quals el canvi climàtic no és un, problema de recursos i problema social, perquè tot al final forma part de la mateixa, d'una crisi de sostenibilitat del nostre model, no? Uh-huh. El nostre model està esdevenint inestable, perquè no era sostenible. Però era un model basat en el creixement, i això és aquesta dèria de creixement crea tots els problemes de contaminació de tot tipus i particularment de canvi climàtic, tots els problemes ambientals que tenim, crea el problema de escassetat de recursos perquè estàs intentant consumir més del que realment es pot arribar a produir i del que pots adaptar a una davallada, i crea també un problema de sobreexplotació del territori i de tot que acaba creant aquest problema social. Aleshores, tot prové sempre tot el mateix, d'aquesta idea absurda de poder créixer infinitament en un planeta finit. I aleshores, clar, evidentment, tu, jo entenc que la gent que està bàsicament agobiada en el seu dia a dia no els hi pots venir a explicar no sé què del canvi climàtic, però jo crec que sí que s'ha de comprendre que tot forma part d'aquest problema d'insostenibilitat causat per un sistema econòmic que està orientat a un creixement infinit en un planeta finit, la qual cosa és una cosa completament absurda. I, per exemple, a les illes es veu d'una manera particularment aguda, és a dir, no podem continuar urbanitzant les illes, no podem incrementar el nombre de turistes que venen, no podem incrementar els residus que generen, etcètera, etcètera. En la illa es veu particularment clarament aquest problema, no?
Sí.
Doncs és el mateix problema en realitat per tot el planeta, és a dir, no podem continuar en aquest model cap endavant perquè les coses es peten per la part ambiental, per la part de recursos, per la part social, per totes les parts s'acaba petant, perquè és això, no pots créixer infinitament.
Bé, segur que podríem donar molts més detalls, però no sé si hi ha res que mos hagin deixat avui que vulguis afegir o destacar, o un missatge en què vulguis acabar.
Hi ha un missatge que és molt important, no? En el llibre final doncs, discutim la idea del decreixement. El decreixement no és, com a vegades es diu, que és un empobriment, és just el contrari, és el contrari d'empobriment. Si no fem res, anem a l'empobriment que tenim ara, que és rendes cada cop més baixes, més inflació, més problemes per trobar feina i més. En el decreixement el que s'està parlant és planificar aquest descens que és inevitable. És a dir, tindrem menys servei i materials, la idea és fer d'una manera, adaptar-nos a això, democràticament i de manera planificada perquè no faci mal. I un dels punts que és clau, i és la majoria del llibre està destinada a això, a parlar d'alternatives tècniques per aconseguir garantir un benestar com el que tenim actualment, consumint molta menys energia i materials a un punt que s'equilibra amb el que raonablement podrem aconseguir. O sigui que un dels punts que és important veure és tècnicament podem viure tan bé com estem vivint amb el que realment podem garantir i ens sobraria. Aleshores, aquí el problema fonamental és que hi ha un canvi social, un canvi de la manera d'organitzar-nos perquè realment no tinguem aquesta pressió per créixer sempre, sinó per garantir la satisfacció de les necessitats de les persones. Tècnicament es pot fer, el canvi més important a fer és social i cultural.
Entendre que la qualitat de vida no és el creixement infinit, està clar. Bé, Antonio Turiel, oceanògraf físic i investigador de l'Institut de Ciències del Mar, el que està molt clar és que tot aquest debat és molt necessari, que necessitem una societat molt més informada de tota aquesta part de la qüestió, encara que sigui incòmoda i mos obligui a un canvi del sistema econòmic i fins i tot de la manera de pensar, jo crec, no? Així que moltes gràcies per parlar-ne, per aquesta anàlisi al Nautilus i altres ràdio i pel llibre també, i fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Tot d'una recuperar més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
Viu l'estiu amb Vivetres Ràdio. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam la Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sisca, com estàs?
Què tal, com va? Es presto.
Es presto.
Se nota, se nota.
Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui d'estruetes plaers culpables. Radio.
clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat, però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat,
quines.
Dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai, ai, ai.
La gran vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut. A l'estiu canviem els horaris. I no sempre podem escoltar el nostre programa preferit perquè som a la feina, o a la platja, o al súper. Amb el servei a la carta pots muntar-te a la teva mida la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, al teu ritme, quan vulguis i on vulguis.
Seguim al Nautilus recordant moments amesos aquesta temporada. Han detectat un objecte còsmic que emet al mateix temps polsos d'ones de ràdio i de raigs X. I això és un fenomen que, bé, que no s'observava mai, perquè l'objecte, a més, és com un far, que emet aquests senyals, durant 2 minuts i repeteix el cicle cada 44 minuts. Tot un misteri, no? Bé, en aquest descobriment hi ha participat l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, així que parlarem amb un dels seus investigadors, a veure què se sap i quines són les hipòtesis. El saludam ja, és en Miguel Pérez Torres. Buenas noches, bienvenido al Nautilus IB3 Radio, Miguel.
Buenas noches, encantado de hablar contigo.
Bien, pues explícanos un poco cómo se descubrió este objeto que se enciende durante 2 minutos cada 44 minutos y dónde está.
Pues mira, este objeto se descubrió durante un muestreo de fuentes galácticas en radio, con un radiotelescopio, mejor dicho, un radiointerferómetro, porque es una red de varios radiotelescopios que están en Australia. Entonces, se descubrió este como otros, que no es el primero, que se denomina fuente transitoria de largo periodo en radio, ¿vale? Pero lo curioso de este objeto es que, al mismo tiempo, de manera independiente, el Observatorio de Rayos X Chandra detectó una fuente en este campo, y lo que se descubrió es que la fuente era coincidente con la fuente de radio. Entonces, de manera casual, se detectó esta emisión en rayos X que hasta ahora nunca se había detectado en este tipo de objetos. Ajá. Esta ha sido entonces, bueno, hubo la fortuna de que al mismo tiempo estaba observando rayos X. Y nosotros no lo habíamos observado porque no se esperaba que este tipo de objetos emitieran una emisión significativa en rayos X. De ahí que no se buscara, ¿no?
Ya.
No se esperaba y pues, no se buscaba.
Bueno, ¿y qué sabemos del objeto cósmico en sí, de este faro espacial? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? ¿Dónde está concretamente?
Bueno, esta fuente está mirando al cielo. Ahora mismo me quedo en blanco con el nombre de la constelación en la que está, porque precisamente ahora mismo. Pero bueno, está cerca de lo que sería, mirando en dirección hacia el centro de nuestra galaxia, si miramos el plano galáctico, está cerquita del plano galáctico, ¿vale? Es decir, si la Vía Láctea, si te la imaginas, ¿no? Cuando las noches estas estrelladas, pues estaría cerquita de esa mancha. Que llamamos Vía Láctea, es el disco de nuestra galaxia. Está cerquita, porque está por debajo, está a menos 9 grados de latitud galáctica. Uh-huh. Pero ahora mismo se me ha sentado el tiro del nombre de la constelación. Es una conocida también. Estos objetos de trayectoria de largo periodo, se les ha denominado así porque, a priori, esto formaba parte de una búsqueda de púlsares. Los púlsares son estrellas de neutrones que emiten pulsos de emisión, debido a que están rotando muy rápidamente, pues van desde una vez por segundo, emiten cuando miran realmente, cuando el faro está mirando a nosotros, vemos esa emisión, y puede ser tan frecuente como una vez por segundo o incluso 1000 veces por segundo. Existe lo que se llaman pulsares de milisegundo. Estos son rapidísimos. Entonces, estos objetos que emiten esta emisión tan rápidamente son objetos jóvenes. Son estrellas de neutrones jóvenes. Esto es algo que se conoce, digamos, de hace décadas y que se han ido descubriendo más y más. Lo que es muy raro ya es cuando tienes un objeto como este, que emite pulsos cada 44 minutos, pues esto quiere decir que es muy lento, es decir, que emite un pulso, no, fíjate, te he hablado de 1000 veces por segundo, esto es una vez cada 44 minutos, cada 2000 y pico segundos. Entonces, esto te está hablando de que es un objeto relativamente viejo. Esto siempre dentro del marco de los púlsares. Sí. Pero lo curioso de este objeto es que, una, no parece cuadrar muy bien, no debería estar emitiendo tal cantidad de emisión en radio. Se encuentra en lo que técnicamente llamamos el Valle de la Muerte, y cuando los púlsares, digamos, están muriendo, entre comillas, y no debería estar emitiendo tanto radio si fuera un púlsar viejo. Entonces, no cuadra, no casa bien con ese escenario. Se propone en el artículo, proponemos un escenario alternativo, que sería también el de una enana blanca, muy magnetizada, altamente magnetizada. Pero tampoco terminan de casar las cosas bien. No se esperaría tanta emisión en rayos X, ¿vale? Yeah. Entonces, por un lado, estamos entendiendo que estamos hablando de objetos compactos. Sabemos que este objeto es mucho más pequeño que una estrella, mucho más pequeño. Por tanto, sí que estamos hablando de una estrella normal. Estamos hablando, por tanto, de una enana blanca, que ya sería un objeto lo que en astrofísica denominamos compacto, para que también te diga, menos de 150.000 kilómetros, que tú dices, bueno, pues eso es una barbaridad. Bueno, pero es que el Sol mide 700.000 kilómetros de radio, ¿no? Es mucho mayor, ¿vale? Para que, pues, uh-huh. Entonces, pero, y es un límite superior, podría tener un tamaño de apenas unos 10 kilómetros, que sería, eso casa muy bien con una estrella de neutrones. Pero lo que ya no casa bien es toda esta emisión tan potente que se ha descubierto, la de rayos X de manera casual, sinceramente, y la de radio con estos pulsos, pues por el hecho de que no debería estar emitiendo tal cantidad de emisión en radio. Sí, una poca, pero no tanta. Entonces, esto va a requerir una revisión de los modelos o incluso un escenario alternativo que podría eventualmente ser radicalmente distinto. Pero esto ya no voy a decir que es ciencia ficción, pero bueno, yo quiero pensar que modificando adecuadamente los modelos, teniendo en cuenta estos nuevos objetos, como este de aquí, seamos capaces de entender bien esa emisión y ver de ubicarlo en un espacio de parámetros que nos diga, bueno, pues es un tipo específico de estrella de neutrones, o mira, es una binaria de una enana blanca y otra estrella compañera que está afectándole, en fin, algo sí. Así es lo que creemos y presentamos en el artículo. Uh-huh. Es un artículo, presentamos varios modelos.
Ya, bueno, lo que debe parecer ciencia ficción a los oyentes, a algunos oyentes, es que los intervalos sean tan regulares, ¿esto es normal?
Sí, esto es normal. y mira, para... hago un inciso histórico. Sí. Cuando se descubren los púlsares, de manera también casual, se estaba haciendo una en los años 60, Jocelyn Bell, una astrofísica que había empezado a hacer su tesis doctoral en un tema y que, bueno, pues le tocó plantar antenas como las que antaño se veían en los tejados de las viviendas, ¿no? Bueno, aún se siguen viendo. Pues este tipo de antenas de palitos, ¿no? Sí. Pues se lo tuvo que plantar en un campo de patatas, porque era el dinero que habían conseguido, ¿no? Su director de tesis, y ella muy meticulosamente, bueno, pues hacía las observaciones en papel, o sea, no estamos hablando de una época en la que no había ordenadores ahora, no, en papel, extendiendo metros y metros de cuadrados de papel, pues detectó una señal periódica con una periodicidad, o sea, tan perfecta que ella misma dudaba. De hecho, le pusieron el nombre de LGM, Little Green Man, el hombrecillo verde número uno, hombrecillo verde número dos cuando se descubrió el segundo. Y al principio su director de tesis no le hacía ni puñetero caso, para decirlo así, con todas las palabras. Hasta que eventualmente se convenció de que ahí había algo, de que esta chica, esta mujer, lo estaba haciendo todo muy meticulosamente, muy bien, ya le hizo caso, y bueno, fue el descubrimiento de los púlsares. Y de manera completamente injusta, pero en una época mucho más machista que la actual, pues el premio Nobel lo compartió su director de tesis con otro señor que había hecho un descubrimiento espectacular, y ella se quedó sin premio Nobel. De hecho, se hace la broma de que el premio era el premio Nobel, porque como ella se llamaba Bell de apellido, premio Nobel por Nobel y premio Nobel porque no se lo dieron a Bell. ¿No? Sí. Un poco, bueno, pues bien, ella encontró esta periodicidad. Inicialmente, fíjate, todo este inciso histórico es para que se entienda o aprecies que en aquel entonces se sospechaba que podía ser una civilización que estaba emitiendo pulsos de emisión para ponerse en comunicación con otras.
Claro,
¿vale?
Normal.
Pero dices, bueno, pues sí, no. Hasta que ya de alguna manera vieron, bueno, esto siempre se ve, digamos, coincide con un objeto, hasta que se empezó a mirar y digo, bueno, no, aquí lo que estamos viendo es una estrella, una emisión completamente, o sea, que no está relacionada con un objeto, con una civilización. De hecho, empezaron a descubrirse a patadas, ¿no? De primero uno, luego tres, luego diez. Claro, cuando ya encuentras uno de estos, empieza a buscar, ya sabes, ah, pues hay que buscar en la banda radio, ah, pues tienen que tener periodos de entorno del segundo. en aquel entonces, ahora ya te digo, mil segundos. Y claro, pues empezó a descubrirse tanto. Es decir, si estamos hablando de que eso era algo, imagínate que hubiera sido cierto, había los hombrecillos verdes del planeta ese, pues ahora tenemos decenas de miles. No es la... Es mucho más sencillo, y se explica astrofísicamente como un objeto muy compacto, una estrella de neutrones, que gira muy rápidamente, tan rápidamente como miles de veces, en algunos casos, miles de veces por segundo. Entonces, para que esto no se desgaje, para que no se vaya, no se desparrame toda la materia, lo que lo confina son campos magnéticos elevadísimos, campos magnéticos que en la Tierra no tenemos, que no vemos en las cercanías y que estas estrellas de neutrones sí que tienen. Entonces, estamos sospechando que por ahí van los tiros, que estamos viendo un tipo de pulsar particularmente, tiene que ser viejo. Sí. Tiene que ser viejo, porque si no, no se explica que rote tan lentamente. Pero la periodicidad, sí. O sea, es básicamente que esto es un objeto que está rotando y cada vez que ese haz de emisión apunta hacia nosotros, lo ves. Entonces, como la rotación está muy bien determinada, claro. Sino que, de hecho, se van frenando muy poquito a poco. Algo así como una millonésima de... una billonésima con B, o sea... una millonésima de segundo, pues cada segundo, es decir, es muy lento ese frenado y a todos los efectos el periodo es perfecto, ¿vale? Ya. Entonces, no, eso no te preocupes, que no estamos hablando de hombres verdes, de hombrecillos verdes.
Bueno, igual no estaría mal.
No estaría mal.
Bueno, y conociendo esta señal, ¿será más fácil ahora buscar y detectar otras similares?
Eso es. Gracias por la pregunta, porque efectivamente la esperanza que tenemos es que ahora que ya sabemos que algunos de estos, sobre todo los de largo periodo, emiten rayos X, y ojo, no siempre, parece ser que también vinculado con este periodo. Es decir, para detectar nuevos habrá que estar muestreando un poco durante, bueno, en este caso cada 40 minutos, pues realizar observaciones de todos aquellos, por ahora no hay muchos, son una decena, 20 de estos objetos los que se conocen de largo periodo, pues empezar a muestrearlos todos ellos en rayos X también, simultáneamente en radio y rayos X, para ver si este patrón que se ha descubierto de manera casual en este objeto, pues se repite en este y en los demás, ¿no? La esperanza de esto es que eso nos va a dar muchas más pistas sobre qué modelo se favorece. Pero por ahora, digamos que esto ha abierto más preguntas que respuestas, para serte sincero. Es decir, no solamente es que ya no tenían que emitir tanto en radio, sino es que tampoco tenían que emitir en rayos X tanto, ¿no? Pero, hombre, a medida... y yo creo que también vamos a empezar a observar otras longitudes de onda, a medida que se combinen estas observaciones multibanda, eso va a constreñir los escenarios. Por tanto, eventualmente, antes o después, vamos a poder eliminar la mayor parte de estos modelos y quedarnos con el que sea más favorable, que explique, digamos, todo de manera natural, como siempre se hace.
De todas maneras, podría pasar que, bueno, me has hablado de que una de las hipótesis es que fuera una enana blanca, pero podría pasar que hubiera... distintos objetos cósmicos que emitieran señales similares, que encontráis que esta señal igual podrían ser diversos objetos?
Sí, eso podría ocurrir, podría ser, no es algo digamos muy habitual, ¿vale? Pero en el sentido que, vale, a lo mejor puede ocurrir que, y de hecho, a fecha de hoy lo que ocurre es que ambas explicaciones, aunque nos faltan cositas, ambas cosas serían consistentes con una enana blanca súper mega magnetizada. Ya requiere, como se llama, un ajuste muy fino. No es como, bueno, pero tiene que ser de estas características. Es como, jolines, es que al final, o sea, estamos descubriendo el objeto que explica, se explica todo, pero tiene que ser todo tan finamente escogido que parece casi artificial, ¿no? Pero bueno, eso podría ser, ¿vale? Y por otra parte, el que yo creo que, o sea, a fecha de hoy, estos magnetares que serían estrellas de neutrones relativamente envejecidas, con rotación algo más lenta, pues quizá una variante de esos de estas estrellas de neutrones lo pueda explicar. A fecha de hoy, ambos modelos son igualmente válidos o igualmente no válidos, podríamos decir. Lo que sí podemos saber es que es un objeto compacto, como te digo, enana blanca, estrellas de neutrones, no tiene pinta de que sea un agujero negro, por ejemplo, es decir, del agujero negro podría ocurrir que en las vecindades del agujero negro se diera una fenomenología parecida, pero no parece, no casa bien con estas observaciones, de manera que ya un poco hemos eliminado, no son objetos estelares normales, no parece que tengan que ver con agujeros negros, y entonces nos quedamos con este rango. Ahí sí, eso da lugar a que uno pueda proponer diversos modelos, y lo bueno, eso es muy bueno, porque cuando propones un modelo, ya hoy día todos los teóricos aceptan que lo que tienen que hacer es proponer un modelo que se pueda testear observacionalmente, de manera que nos da a los observadores, yo no soy teórico, pistas de, vale,
este tipo de observaciones podría responder la pregunta, podría eliminar este modelo o favorecerlo, ¿no? Entonces, automáticamente uno propone observaciones pues para dirigidas a testear ese modelo, a lo que se llaman falsearlo, ¿no? Digamos, que uh-huh. O sea que sí, a fecha de hoy tienes razón, podrían ser, puede ocurrir que sean ambos, ¿eh? Podría ocurrir que ambas, pero habitualmente ocurre que al final hay uno de ellos que de manera más natural explica las cosas y se acaba tomando como el de referencia, ¿no?
Vale. Bueno, más allá de esta investigación, hay un tema que quería comentar aquí y son los recortes de la administración Trump a las misiones de la NASA que obligan a cancelar al menos 41 proyectos científicos, no solo misiones espaciales, sino también el programa de observación de los cambios que se producen en la Tierra por el cambio climático, que es importante. Supongo que desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía lo veis con cierta preocupación, claro.
Pues sí, la verdad es que esto es muy preocupante. En nuestro instituto, pero en general en España, estamos cada vez más involucrados en proyectos del espacio. Yo, a título individual, no, pero muchísimos colegas, José Carlos del Toro y otros de mi instituto, y en general en España, están involucrados. Y claro, la preocupación, aunque muchos de estos proyectos van vía a través de la Agencia Espacial Europea, y a priori podría uno pensar que esto podría ser hasta una oportunidad, ¿no?, para captar, por ejemplo, proyectos. Esto no es así, porque muchos de los proyectos se hacen a medias con la NASA, porque estamos hablando de proyectos costosísimos, con lo cual esto, para empezar, va posiblemente a eliminar, a tirar por la borda esfuerzos, dinero e investigación en el desarrollo de, en el diseño y desarrollo de proyectos que se iban a llevar a cabo en colaboración con la NASA y que automáticamente, como yo recorto su parte, no son factibles, porque la ESA, la Agencia Espacial Europea, se había comprometido en tanto en cuanto también la NASA estaba. Yo creo que las noticias son horribles. Yo creo que ahí también se ve el sesgo que tiene pues este presidente Trump, ¿no? Ya te lo has mencionado, el cambio climático, efectivamente. Uh-huh. Recorta todo y no acaso una gran parte de los recortes viene este tipo de estudios que, ojo, son importantes, son fundamentales. Nuestra vida depende, queramos ver, del cambio climático. Entonces, eso, si cabe, aquí ya hablo como ciudadano, no como astrofísico, si cabe, hasta me preocuparía más.
Claro.
Una persona que ya no está hablando de ir a buscar la vida en Marte, sino que es que te cierra proyectos de inversiones para entender mucho mejor la climatología, el cambio climático, la climatología de nuestro planeta. Eso es horrendo. Pero bueno, estamos viendo cómo funciona. Esto es catastrófico, es una noticia. Es triste, pero sobre todo es catastrófica.
Sí.
Claro, esperemos que le hagan entrar en razón, porque he oído que el recorte de la NASA, básicamente, entre otras cosas, no solamente es programa, sino un tercio del personal que trabaja ahí en la NASA iría a la calle, que es también algo de un día para otro, ¿no?
Claro,
es algo tremendo,
claro,
desde el punto de vista humano.
Bueno, igual a ver si le hacen recapacitar, como dices. No quiero acabar la entrevista sin felicitarte como investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, porque este año, bueno, cumplís medio siglo de vida. ¡Felicidades!
Sí,
bien,
sí,
¿no?
Sí, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que es una noticia estupenda y además nos pilla pues con el reconocimiento del Severo Ochoa, que es un proyecto de mucho prestigio, ¿no?, que viene con una buena dotación económica. Y la verdad que sí, se nota que ha crecido muchísimo el instituto en estos 50 años y que ya pues se hace ciencia. Se empezó con apenas un telescopio chiquitito y ahora pues proyectos espaciales son, noticias muy buenas. Muchísimas gracias por la felicitación.
No, y gracias por vuestro trabajo también, porque además prestáis mucha atención a denunciar el avance de la contaminación lumínica y eso también es muy importante. Y bueno, en fin, Miguel Pérez Torres, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, muchas gracias por explicarnos hoy para todo Baleares los detalles de este descubrimiento que habéis publicado en la revista Nature. Mil gracias.
Moltes gràcies a tots vosaltres. Moltes
gràcies, bona nit. Tot d'una, recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
IB3 Ràdio, al teu ritme. Quan vulguis i on vulguis.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Els dilluns, a l'Aviador,
Anem de concurs. A Tauan Dato, les parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa, Tawanda, al concurs de preguntes culturals de l'Aviador. No badis, comencem aviat.
Seguim al Nautilus recordant moments amesos aquesta temporada. Ja sabeu que el Nautilus mos agrada molt les investigacions que connecten diversos canvis que es produeixen al planeta, perquè és important saber les reaccions en cadena que poden provocar tant els fenòmens naturals com sobretot aquells que estan provocant o intensificant els éssers humans directament. Així que anem ja a parlar d'aquest estudi que us hem anunciat i que connecta el desplaçament cap al nord d'una corrent d'aire intensa que es forma a l'atmosfera alta, en la reducció del fitoplàncton a la Mediterrània noroccidental. Les conseqüències poden ser tremendes realment, i ara us explicarà els detalls d'aquesta investigació un dels seus autors principals, investigador del CREAF, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals i de l'Institut de Ciències de la Mar de Barcelona, Jordi Soler Oller. Molt bona nit, benvingut al Nautilus d'IB3 Ràdio.
Hola, molt bona nit.
Bé, anem per parts perquè tots els nostres oients entenguin tant les variables de les que parlem com les conseqüències. Què és la jet stream subtropical, la corrent de xorro subtropical? No sé si li podem dir en català corrent en raig subtropical.
Sí, en raig o en doll, sí.
Ah, molt bé.
A veure, aquestes corrents són això, corrents molt fortes d'aire que es donen a l'altra troposfera, és a dir, típicament a 10 quilòmetres, i estan associades als grans moviments de masses d'aire que es donen a la Terra. Uh-huh. Llavors, típicament aquests corrents en doll o corrents troposfèrics o corrents en jets streams, que es diuen en anglès, n'hi ha en els dos hemisferis, i en l'hemisferi nord hi ha els corrents subtropical i el jet stream polar. Llavors, aquests vents s'utilitzen. De fet, per exemple, per fer vols intercontinentals, sí, els avions es posen a sobre aquests corrents perquè, com que tenen uns 300 km hora de velocitat, doncs així van estalviant combustible i van més de pressa.
Uh-huh. I què està passant amb aquesta corrent?
Doncs el que està passant és que, degut al canvi climàtic, és a dir, degut als canvis de patrons de circulació general de l'atmosfera, doncs aquests jets troposfèrics el que estan fent és movent-se. I en aquest cas nosaltres hem detectat que el que és el jet subtropical, que és el que està a les latituds, a les nostres latituds, doncs s'està movent cap al nord. I no es mou poc, sinó que s'ha mogut uns 75 quilòmetres cap al nord.
Yeah.
I això té uns impactes importants en tota la dinàmica atmosfèrica, també a superfície. És a dir, els vents a nivell superfície, els patrons de vents, canvien. I sobretot a la zona, hem vist que precisament a la zona del Golf de Lleó i a la zona del Mar Balear, doncs aquests vents estan canviant.
Uh-huh.
I això fa que influeixi en la circulació marina, en moviments de les masses d'aigua, i això afecta els microorganismes en suspensió amb aquestes masses d'aigua, que típicament és el plàncton.
Uh-huh. Bé, els canvis, com us dius, els canvis en els patrons dels vents heu descobert que han reduït en un 40% en 20 anys la producció de fitoplàncton al Golf de Lleó. Us podries explicar, sí, un poc millor quin és el procés que explica aquesta reducció?
Doncs precisament hi ha diverses causes. La que hem detectat nosaltres és que hi ha menys efectes sobre l'aigua de mar degut al vent, és a dir, tot aquell... El vent bufant sobre l'aigua de mar el que fa és arrossegar-la.
Sí.
I en determinades zones aquest arrossegament el que fa és que les masses d'aigua que siguin més profundes pugin cap a la superfície i aquestes masses més profundes tenen més nutrients.
Uh-huh.
És a dir, tenen més aliment per al plàncton. I això fa un mecanisme que fa que permeti que creixi el plàncton. Bé, si resulta que els canvis de patrons amb el vent disminueix d'intensitat i canvia el lloc on bufa, i canvien les intensitats i no només moments en els quals tenim vent fort, per exemple, tramuntana, doncs això farà que aquest moviment de pujada de masses d'aigua riques en nutrients també disminueixi. I al disminuir, el plàncton creix menys. I això és el que he vist que hem passat, que està passant aquests 40 últims anys.
Es redueix...
Perdó, aquests 20 últims anys.
Sí. Es redueix l'aflorament, que es diu, no?
Exacte.
Bé, hem de resaltar que aquest 40% de reducció de fitoplàncton és una xifra... Bé, em pareix enorme, i potser hauríem de recordar quina és la vital importància que té el fitoplàncton al planeta.
Sí, el fitoplàncton té, diguem-ne, dues grans impactes en el planeta. Per un costat és una planta, per tant fa fotosíntesi i per tant captura CO2 del medi, en aquest cas el CO2 dissolt en l'aigua de mar, i fa la fotosíntesi amb això, el mateix que fan les plantes a la Terra.
Sí.
Llavors, això, per tant, el fitoplàncton el que fa és d'embornar-lo de CO2. Això per un costat. I per l'altre, és la base de la xarxa tròfica marina. És a dir, menys fitoplàncton vol dir, al final, menys pescaries, entre d'altres. I també vol dir ecosistemes canviants, diferents dels que tenim actualment, amb uns impactes no previstos que també seran o difícils d'avaluar actualment, que seran molt grans. Llavors, per tant, disminució d'un 40%, gairebé la meitat, això té un impacte molt fort en la xarxa tròfica, que no vol dir que detectem ara immediatament, però que en el futur això tindrà efectes molt palesos, molt forts, clar, molt intensos.
Clar. Bé, crec que hem de destacar que l'estudi que vosaltres, de l'estudi, podem destacar que vosaltres donau una importància que fins ara no s'havia donat als canvis en els patrons dels vents per explicar una reducció del fitoplàncton que, bé, que ja s'havia detectat en estudis anteriors, no?
Sí, sí, sí. La cosa aquí és que normalment els estudis que hi ha de l'efecte del fitoplàncton, doncs, per exemple, hi ha molta anàlisi científica sobre l'impacte de la temperatura, l'impacte de com és la columna d'aigua, de l'aport de nutrients a través, per exemple, dels rius. Llavors, el que nosaltres hem fet en aquest sentit és anar més enllà i veure com se connecta el canvi de patrons de circulació a l'atmosfera precisament amb la producció primària o amb el creixement del plàncton, del fitoplàncton.
Sí, són moltes variables les que han de tenir en compte, està clar. Bé, i l'estudi s'ha centrat a la Mediterrània noroccidental, al Golf de Lleó, però clar, no podem entendre les zones que nosaltres delimitem a la mà d'una manera més o menys artificial, com caixes estanc. Han d'entendre que els canvis en la dinàmica dels vents també poden estar produint canvis a la resta de la Mediterrània, al mar de Ligúria, no sé, o al mar Balear, per exemple, que en realitat queden molt prop?
Sí, el que passa, clar, amb ciència això ho hem de comprovar, hem de buscar dades i hem d'analitzar-ho. El que està clar és que aquests patrons de canvi de circulació d'aquestes estructures, dels corrents d'endoll, etc., que indiquen grans canvis en l'atmosfera, tenen efectes locals i tenen efectes que són extesos en moltes zones. Llavors, evidentment, en el mar Balear això també té un impacte, perquè aquest canvi de patrons de vent al Golf de Lleó, la circulació en el Golf de Lleó acaba afectant, diguem, el corrent, per exemple, costaner, el corrent català, afecta a les estructures superficials i als remolins que es formen al mar Balear i pot afectar fins i tot als fronts, és a dir, línies que separen masses d'aigua,
sí.
I tot això pot tenir un impacte en la part de l'ecosistema.
Bé, si no ho he entès malament, heu emprat dades de concentració clorofila que mos donen els satèl·lits com indicadors de la concentració de fitoplàncton. Podries explicar-mos a grans trets així com heu fet aquest estudi?
Sí, la idea és que hi ha uns productes que estan als portals europeus de satèl·lits que el que fan és establir una relació entre el color de l'aigua de mar superficial i la quantitat de fitoplàncton que hi ha en aquella zona on s'està observant. des del satèl·lit, és a dir, la radiació que arriba al satèl·lit. I, per tant, això ens dona un indicador, que se'n diu en ciència un proxy, és a dir, una variable inferida, a partir de la qual podem calcular la concentració de fitoplàncton en aquella zona on s'ha observat, on tenim la dada del satèl·lit. Val? I què passa? Doncs que llavors ja tenim dades des de fa 20, més de 20, 20, 20 anys, uh-huh. I llavors això ens permet tenir una sèrie de més de 20 anys de quina és la concentració de fitoplàncton inferida a partir d'aquestes dades de color de l'oceà en la zona d'estudi, que en aquest cas ha estat el Golf de Lleó.
Uh-huh. És a dir, que no seria molt difícil fer aquest estudi a altres zones, fer un poc el mateix sistema. Ja.
Sí, sí. Uh-huh. Es pot fer, sempre que hi hagi dades de satèl·lit, doncs es podrà anar a aquestes zones i fer una anàlisi similar al que hem fet nosaltres.
Uh-huh. Bé, i en realitat amb aquesta investigació el que heu fet és obrir un camí, no? Una línia de treball amb molt de potencial per arribar a entendre millor els factors dominants en la reducció de la producció primària.
Sí, sí, sí. El que també és nou d'aquesta anàlisi, perquè això en els anys 2007-2008 ja hi havia alguns treballs al Pacífic, a la costa del Pacífic d'Oregon, que intentaven relacionar els events atmosfèrics amb la producció primària, o sigui, amb el creixement del fitoplàncton a la costa d'Oregon. Llavors, el que hem fet nosaltres és agafar aquesta idea i aplicar-la en el camp del canvi climàtic. És a dir, ja que allà es va veure que hi havia una relació, doncs anem a veure si aquí al Golf de Lleó també hi ha una relació, primer, que és el que vam detectar, n'hi havia, i després el que vam fer és extendre això amb tots els anys que poguéssim i calcular tendències. Això és realment original perquè això no s'havia fet abans. I, evidentment, això el que fa és obrir una línia de recerca i una metodologia que es pot aplicar en moltes altres zones i que pot tenir, a més, moltes extensions. Perquè, per exemple, nosaltres ens hem centrat en la producció primària, amb el plàncton. Però això d'aquí després, a partir d'aquestes dades, això es podria posar, per exemple, en un model i veure quin impacte té les pesqueries.
Uh-huh. Molt bé. Bé, no sé si mos deixem alguna que vulguis afegir o destacar per anar acabant.
Sí, la idea és que també té altres impactes que ens hem centrat bastant o únicament amb el plàncton, sí. Però els canvis de patrons de vents tenen un impacte també important a, per exemple, altres aspectes que semblen indirectes, però seria tota la qüestió d'energia renovable marina.
Sí.
Llavors, el que nosaltres estem detectant són canvis de patrons en els vents, disminució, per exemple, dels vents de tramuntana, que això està documentat amb algunes observacions. I, per tant, tota aquesta, diguem-ne, informació s'ha de tenir molt en compte a l'hora de planificar infraestructures d'extracció d'energia renovable marina, típicament eòlica, val? Perquè si resulta que els patrons de vents estan canviant i nosaltres fem l'estimació de quina és l'explotació d'aquest recurs basat en unes dades passades. Clar. I el que ens està dient això és que això està canviant, potser l'explotació del recurs serà molt menor o serà molt diferent de la que hagin previst. I, per tant, això s'ha de tenir en compte la inversió, que recordo, per exemple, en aquest tipus d'inversions o d'infraestructures, doncs hi ha una part d'inversió pública molt important. Per tant, aquests anàlisis no només tenen importància per al que fa directament al fitoplàncton i tot el que deriva d'això als ecosistemes, sinó a la part d'explotació de recurs eòlic, per exemple. I, a més, el que ens està dient també és que el que ens trobem i ens trobarem en el futur quan tenim aquestes tendències de disminució de producció primària és que els ecosistemes són molt més fràgils. I, per tant, qualsevol impacte que fem sobre els ecosistemes en el futur tindrà uns efectes molt més grans, perquè és com si un està bé de salut i té un refredat, no?
Sí.
No li afecta de la mateixa manera si un està molt malalt i té un refredat. Doncs, en aquest sentit, la idea també és aquesta. És a dir, nosaltres el que estem veient ara és que els ecosistemes estan canviant, seran molt més fràgils perquè les condicions que els mantenien estan canviant molt ràpidament i, per tant, qualsevol impacte sobre els ecosistemes per una acció humana, tindrà uns efectes molt més grans sobre i amb possibilitats de que siguin molt més irreversibles del que havia estat en el passat.
Ja, està clar, ho hem de tenir en compte. Bé, ho deixarem aquí, he de dir que aquesta línia de treball, aquesta connexió que heu establert entre la dinàmica atmosfèrica i els patrons de producció primària a la mà, i el que us dius dels parcs eòlics també, no?, em pareix, bé, tan fascinant com preocupant. Jordi Soler, investigador del CREAV i de l'Institut de Ciències de la Mà, mil gràcies pel treball, per explicar-lo aquí per tots els oients del Nautilus, també.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i també agrair-vos a vosaltres que feu aquests programes per difondre temàtica científica, que és molt important. Clar. Per conscienciar a la societat dels reptes que tenim actualment i en el futur.
És molt necessari, sí. Moltes gràcies. Bona nit.
Gràcies, bona nit. Som natura i som la terra, som natura i som el mar. Som
natura i compromesa, som natura a respectar. I fins aquí el Nautilus. Tornem dissabte. Bona setmana. Surt el sol, biodiversitat i l'ens us vol donar. La benvinguda a bord aviat començarà. La migració de nord a sud i volarem. 300 peus tan ràpids com el vent. Jo sóc la comandant Bec Llarg i a mi em toca presentar una tripulació d'argent tan exemplar com competent. Xatrà, Xivita, Ballarol, Esmerla, Morell i Pitroig, Falciot, Negre, Enganya, Pastors, Fredeluga i Coll d'Hort. Si fa bo, el viatge durarà 3 dies i 3 nits. No col·lapseu el passadís. Grans i petits, no deixen lloc per als qui venen. Dóna els gals i de balon i dóna els esquimals. Som natura i som la terra. Som natura i som el mar. Som natura i compromesa. Som natura a respectar. Sóc l'auxiliar d'aquest pont, se'n coneix com les provaveus. Prego que no feu entre nou. Us podreu treure el cinturó, però que no us vegin mai fumant, que hi ha prou pol·lució al voltant. Si es per l'atenció, tindreu una bona excursió. Hola, ocells, aquí Ricarda, a la torre de... Passaport ni tenim detectors. Només hi ha zones de verdor on descansar i dormir tant com vulgueu. I trobareu menjar i estanys, però també hi ha alguns parans, com els ocells de ser roem, que ens volen omplir de ciment. Cerca la merla i l'estornell, la cadernera i el flamenc, l'oliva i altres residents defensen el terreny. Som natura i som la terra, som natura i som el mar, som natura i compromesa, som natura a respectar.
Defensar d'aquest planeta és una lluita universal, de l'Amazònia a les cases del Canà.
De Filipines a Vietnam i al Pakistan, de Puerto Rico a Xile i l'Empordà.
L'ambició que descontrola el clima ens du a la destrucció de boscos, les glaceres i també els pantans.
Les muntanyes, dels grans llacs i els oceans, de tants rius i de tots els éssers vius.
Des d'aquí al delta els hem crit per un planeta malferit. Potser encara el podrem salvar
si és que us poseu a treballar per aquest món que no veieu i que potser no us mereixeu.
Tot aquell món que compartim, l'únic món que tenim.
som natura i som la terra, som natura i som la mar, som natura i compromesa, som natura i compromesa.